Aquest estiu ha estat agitat a Formentera, potser perquè veníem d'una temporada 2020 més aviat fluixa per mort de la crisi sanitària. La temporada d'enguany s'ha fet més complicada. Dóna la impressió que la nostra illa ha patit especialment els efectes de la saturació a força nivells. Les cues a les carreteres, l'elevat nombre d'embarcacions, tant de línia regular com d'excursions i d'oci, o les concentracions i festes a platges i a cases sense respectar les mesures anti-Covid. En són només alguns exemples. Ara que ja som a setembre i que la temporada comença a arribar almenys a la recta final, al de Fora Far en volem fer una mica de valoració en companyia de la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, aprofitant també que ve de la conferència de presidents, la quarta conferència de presidents en la qual hi va participar i que va tenir lloc a Eivissa. Molt bon dia, presidenta, benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
A veure, no es pot negar que la temporada turística, almenys aparentment, i abans de que acabi, està donant uns resultats econòmics pel que fa a ocupacions, a la planta hotelera, als serveis, als restaurants, als comerços, doncs que en principi és positiu. Ho veu així o creu que s'hi hauria d'afegir altres valoracions?
Bueno, jo crec que, i això ho sabeu, que sempre hem fet les valoracions molt completes, no? Inclús amb tota una sèrie de dades després recollides per l'Observatori de Dades, i el mateix farem aquest any, és a dir, farem una valoració de la temporada completa, no només amb aquestes dades d'ocupació, ni tampoc només amb les dades d'ocupació hotelera, sinó també les dades d'ocupació a les estades turístiques, les dades de resultats als restaurants i a altres activitats de l'illa, i sobretot parlarem també, com sempre, de lo que són les problemàtiques detectades aquest any, no? Un any que, com bé deies, molt especial, on Formentera ha tingut moltíssimes visites del mercat nacional, que han ocupat aquells llocs que normalment ocupaven italians, francesos i alemanys, entre d'altres nacionalitats, i que han fet que les estades siguin més curtes, que aquestes estades més curtes tenen un comportament també diferent respecte de la mobilitat, i de tot això estem ara mateix recollint dades per poder fer-ne una anàlisi, com feim sempre tots junts, i també aquest any dins de lo que serà el Seis Posidonia Fórum, no? Un dels temes més especials, parlant d'aquest fòrum, és també aquest augment que ja vàrem veure l'any passat de lo que són els fondejos i l'activitat marítima en general, no? A lo que s'uneix, aquesta no disminució de freqüències entre illes i com dèiem, una activitat extrema també a les platges i el nostre litoral, també un poc donada perquè molts establiments no estaven oberts.
A veure, anem a pams. Pel que fa a aquestes activitats marítimes que vostè descrivia ara, per exemple, el tema de les freqüències, un compromís signat per l'autoritat portuària de reduir les freqüències i que no operassin embarcacions de forma simultània a l'entrada i sortida del port de la Savina, això no s'està complint. Quins són els plans del Consell ara?
No, això no s'està complint. Es varen posar una sèrie de mesures per part d'autoritat portuària que l'únic que han fet és treure una part de la pressió de dins del port de Formentera i traslladar-la fora. Això ja ho hem dit en diferents ocasions, que ara tenim a les embarcacions de línia esperant i fent cua davant del port i molt a prop de les embarcacions d'esbarjo, el que no millora per res la part de seguretat i, a més, empitjora la part de qualitat del servei, perquè han augmentat el temps de trànsit entre illes. En aquest sentit, jo vaig aprofitar també la conferència de presidents per traslladar la urgència absoluta de treballar amb aquesta part. Per desgràcia, el tema de l'augment de lo que és el trànsit marítim en general i també els fondejos s'està donant a totes les illes. Per sort, això significarà que, per fi, aquesta preocupació arribi també a altres illes i, potser, així s'aconsegueixi que les demandes que Formentera ja fa des de quasi més d'una dècada comencin a fer-se realitat. Amb aquesta conferència de presidents vaig acordar amb la presidenta que durant aquest mes tindria una trobada amb ella per parlar en concret i exclusivament d'aquesta problemàtica a Formentera i per fer-li veure pues, tota la informació que estem recuint perquè ella es faci una idea de la realitat que vivim aquí, no? De la realitat que suposa que arribin embarcacions que no estan adaptades al nostre port, que estan transformant completament el nostre port. El nostre port s'ha convertit en un aparcament gigantesc per a aquestes embarcacions que venen de Dènia, que al més creen un problema molt gran perquè són embarcacions massa grans per arribar al nostre port, amb més de 120 vehicles que arriben i 120 que se van a la vegada, produint saturació absoluta de l'única carretera d'entrada i sortida que té la illa i arribant a aquesta saturació fins a Sant Francesc i fins a Illetes. En aquest sentit, els ports no poden actuar d'esquena a la població a la que serveixen. I en el nostre cas, a més, pues, parlant d'un dels ports menys socials, segurament, de tota Espanya.
Bé, altres assumptes d'àmbit marítim també. Vostè, justament en la quarta conferència de presidents, va voler subratllar el concepte capacitat de càrrega marítima. Per què? En què es pot concretar, diguem-ne, aquesta voluntat que tenen de parlar d'aquest concepte? Es tracta, al final, de limitar també, com es fa amb l'entrada de vehicles, la presència d'embarcacions a les nostres costes. Com està aquest projecte?
Home, nosaltres des de l'any 2008-2009 vàrem començar a parlar de la necessitat de la regulació dels fondejos. La regulació dels fondejos implica posar un número màxim de fondejos on s'ha de fer un càlcul d'aquesta capacitat de càrrega. El primer projecte que es va fer va ser exclusiu de la part del litoral del Parc Natural de Ses Illetes i en un segon pas, fa un parell d'anys, vàrem entregar una de projecte de regulació de tot el litoral de Formentera, perquè el que hem vist en els últims anys és que la pressió de Illetes s'ha traslladat també a la resta de les costes. En el cas de Formentera, el nostre PTI defineix, per una banda, quina és la població màxima per la que tenim dotació de serveis i per la que tenim habitatge, tant en el que respecta a població flotant com el que respecta a població resident, i d'altra banda també tenim definit la part de l'entrada de vehicles respecte de tots els vehicles que no són de persones residents. En aquest sentit, el que hem volgut traslladar és que el que passa a la mar té conseqüències directes damunt del nostre territori, també damunt d'aquesta capacitat de càrrega de persones territori. D'una banda està la necessitat de protegir el litoral, la Posidònia, a través de la regulació de fondejos i, d'altra banda, la necessitat de regular l'arribada d'excursions perquè aquestes excursions suposa una arribada d'un 15% de persones damunt de la nostra illa respecte del número de persones que tenim a l'estiu. Això seria com si a Mallorca arribessin 150.000 persones de colp al port de Palma i comencessin a llogar vehicles i a moure's com vulguessin. És una necessitat extrema perquè aquesta sensació de saturació que provoquen aquestes persones amb una forma de mobilitat, com dèiem, molt diferent, perquè el que ve a passar un dia i ho vol veure tot circula molt més per les nostres carreteres que el que ve a passar una setmana i es planifica el seu viatge. Així que crec que tenim moltes assignatures pendents, aquesta part marítima la que més, i que, com sabeu, tenim un decret de desenvolupament de la llei de transport marítim pendent, que sobretot havia de regular el que serien les freqüències màximes, també els horaris mínims necessaris per garantir la qualitat del servei per als formenterers i formentereres, per l'accés a tots aquests serveis que tenim fora, i a tot això, clar, anem empitjorant any rere any, amb més pressió, amb més persones, i el pitjor de tot és que més no està significant més qualitat de vida, ni està significant més renda per càpita, ni està significant una millora del nostre futur, quasi al contrari. Ja, i crec que per el que hem de treballar tots és per aquesta qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de les illes en general, i en el nostre cas des de Formentera.
A veure, nosaltres el passat mes de juny vam xerrar amb Javier Torres, que és el conseller insular de transports d'Eivissa, i ens va comentar, doncs bé, ja sabem que el Consell d'Eivissa defensa l'activitat de les empreses d'excursions marítimes que desembarquen massivament a Formentera, i en tot cas el senyor Torres ens va dir que no havia parlat amb Formentera sobre el transport marítim. Creu que és convenient consensuar doncs algun tipus d'actuació amb el Consell d'Eivissa? És millor parlar directament al govern balear? Quin paper ha de jugar el Consell d'Eivissa i el Consell de Formentera amb tot això?
Bueno, evidentment el Consell de Formentera ha de tenir un paper protagonista, perquè estan parlant del nostre territori i de les repercussions damunt del nostre territori. Evidentment haurem d'incorporar a Eivissa dins d'aquestes qüestions, intentar arribar a un consens, però el que està clar és que Formentera no pot ser una extensió més d'Eivissa que tingui repercussions econòmiques damunt d'Eivissa i perjudicis damunt de Formentera. Així que dins d'això haurem d'arribar a uns acords, a una regulació, a poder tenir el control d'aquestes persones que arriben, dels seus moviments, i que realment es tracti d'excursions, perquè no són excursions. És a dir, estan venint embarcacions de diferents llocs d'Eivissa que venen quasi a fer el mateix que fa una línia regular, però no transporten maletes, però no tenen cap itinerari, no tenen res. És a dir, aquestes persones venen d'una manera més econòmica, com si vinguessin en transport regular. I amb la conseqüència, com dèiem, d'aquesta mobilitat diferent que tenen les persones que venen un període de temps tan curt. També és cert que a Eivissa hi ha molts hotels que estan fent ofertes de 5 dies a Eivissa amb 3 dies en Formentera, que no n'hi, i tot això al final ens fa ser l'excursió d'altres illes. Crec que Formentera és molt més i té el dret a ser una illa per si mateixa també.
Bé, i amb tot això, bé, tu ja ho has esbossat una mica, no? Aquestes mesures de caràcter marítim tenen molt a veure amb el decret de transport marítim que ja fa 11 anys, anem camí dels 12, que està pendent d'aprovació. Hi ha hagut alguns esborranys d'aquest decret que finalment han quedat al calaix. Per què? O sigui, quin és el gran problema? Com ho veu vostè?
Jo crec que el gran problema són les pressions que hi ha dels diferents lobbies, com per exemple, evidentment, el de les navilieres, el de les excursions, i inclús podríem parlar també dins de lo que és la part de gestió dels ports, de la part de les embarcacions d'esbarjo i el seu espai dins de tot això. El que està clar és que no podem seguir parlant de sostenibilitat i donar passes contràries en aquesta sostenibilitat. Així li he traslladat a la presidenta, a Francina Armengol, amb aquesta necessitat de fer una reunió aquest mes per fer una feina intensa aquest hivern, perquè no ens podem tornar a trobar amb un estiu com aquest. Aquí la problemàtica és la mateixa de sempre, i és que són moltes les administracions que han de participar-hi, i per això la reunió és amb la presidenta i no és amb el conseller de mobilitat, perquè d'una banda tenim el decret de transport marítim que, com dèiem, pues, ha de garantir aquesta qualitat del servei, els horaris imprescindibles perquè aquest servei sigui de qualitat i també el màxim de freqüències, però després tenim una part molt important, que és la de garantir la sostenibilitat mediambiental d'un parc natural, amb la part de fondejos i amb la part de freqüències i d'embarcacions que creuen aquest parc natural, produint també, quan són embarcacions grans, l'erosió de tota la zona de Illetes i Cavall d'en Borràs, i en aquest sentit també hi són responsables la Conselleria de Medi Ambient, la de Mobilitat, Autoritat Portuària, pel que respecten aquesta reordenació necessària dins del port per que s'adapti el port a Formentera i no Formentera al port i a les necessitats econòmiques que tenen.
Bé, deixem parlar de saturació, però deixem la mar, anem cap a terra. La sensació que tenim és que hem tingut bé unes setmanes amb molts vehicles a la nostra illa. Està funcionant el sistema de regulació d'entrada de vehicles Formentera-Puneco?
El sistema està funcionant. El sistema està funcionant amb un any on hi ha hagut moltes pressions perquè aquest sistema inclús és llevés, perquè en un any de crisi hi ha moltes persones que pensen que no hi hauria d'haver cap impediment per l'arribada indiscriminada de les persones. I en aquest sentit, en breu, tindrem totes les dades. Realment hi ha hagut 5 dies, si no recordo malament, d'agost on hem estat al 100% i uns 25 dies que hem estat per damunt del 90%. Aquí haurem de fer una reflexió de futur, i és que el Formentera Eco regula exclusivament els vehicles de les persones que venen de fora, no regula res per les persones que hi som residents i tampoc, evidentment, regula la circulació. Això significa que quan venen turistes, com dèiem, a passar el dia, aquests turistes circulen de manera molt diferent que els que venen a passar una setmana. És a dir, no és el mateix el número de vehicles damunt de la illa que quants circulen a la vegada. Ara tornarem a veure les cues quan tots anem a l'escola a dur els boixos, i això no són els turistes. És a dir, que haurem de reflexionar, haurem de conscienciar i haurem de veure també de quina manera ens incorporem naltros, no? Naltros mateixos, en aquesta necessitat d'anar reduint i d'anar canviant cap a altres vehicles més sostenibles, justament ara que tenim uns finançaments i unes subvencions molt importants de caire europeu, tant per l'entorn privat per poder arribar en aquests vehicles més sostenibles com per la pròpia administració per poder crear la infraestructura necessària.
No per tothom, presidenta, però per algunes persones el transport públic pot ser una solució. El tema és que, clar, el transport públic avui en dia no està satisfent la demanda de servei de la majoria de la ciutadania de Formentera, i és obvi per la seva baixa utilització durant l'hivern. Això canviarà, ho dic perquè, a més, també en aquesta conferència, president, es va anunciar una injecció de sous amb el transport públic, i no sé si la nova concessió de transport públic està en marxa o es tornarà a fer una nova pròrroga.
Esperem que tot estigui llest perquè es pugui incorporar la nova concessionària de cara a principis de l'any 2022, sobretot perquè donarien passes dins d'aquest pla director de mobilitat, que una de les coses que hi du és aquesta necessitat de millorar el transport públic, també per donar solucions en aquelles aglomeracions que es donen a certs punts de l'illa i on hauríem de poder garantir l'arribada de les persones sense crear tanta mobilitat i tanta circulació, sobretot de vehicles a motor, i amb els projectes que estan preparant respecte dels fons europeus, pues, hi ha una gran part també relacionada amb la mobilitat, relacionada amb els punts de recàrrega, amb les fotovoltaiques, i en poder crear aquesta xarxa necessària perquè el vehicle més sostenible sigui una alternativa real i també ho sigui el transport públic.
Bé, recordar més, em sembla que són 700.000 euros, no?, els que van injectats per al transport públic, 350.000 que em sembla que ja estaven pressupostats en els comptes del govern balear i 350.000 més de l'Estat. En què s'invertiran?
Bueno, els 350.000 euros de l'Estat són directes i quasi exclusivament per pal·liar les pèrdues que han tingut les concessionàries de transport. És a dir, que tot aquest temps que s'ha mantingut el transport públic sense tenir els visitants o sense tenir el públic que tenien normalment, d'alguna manera s'havia de pagar. Així que això són realment subvencions per als concessionaris i l'altra part, els 350.000, són els que vàrem acordar als pressupostos de la comunitat autònoma per poder continuar donant passes. Si recordeu l'última passa que hem donat dins de lo que és el pla de mobilitat i que també ha estat finançat per els 350.000 euros dels pressupostos anteriors, és la compra d'aquests 7 vehicles elèctrics per la flota del Consell.
Bé, i altres coses, al fil també de la conferència de presidents, hi ha una injecció també important, em sembla que són més de 460.000 euros per compensar els comptes del Consell. Ens pot explicar un poc com, diguem-ne, en què s'empararan aquests sous o quin és el seu paper dins dels comptes del Consell Insular?
Bueno, ens vàrem fer un avanç un poc de com estava anant la liquidació del pressupost 2020. És a dir, bàsicament això funciona que en primer lloc el que s'aprova és aquest pressupost, que ho diu la pròpia paraula, que és un poc el que es pressuposa que passarà econòmicament i on pensam que s'invertiran els ingressos que pressuposadament tindrem. I el que ens varen presentar a la conferència de presidents és la liquidació, és a dir, ja quasi acabant aquests números, com ha quedat aquest any 2020 i si efectivament les comptes que varen fer de cara als pressupostos 2021 quadren. En aquest sentit, en un principi, per Formentera sortia una liquidació negativa de 45.000 euros, que hauria significat que nosaltres hauríem de pagar al govern balear 45.000 euros, però han incorporat el finançament específic que va haver-hi per part de l'Estat respecte de pal·liar la crisi de la pandèmia, que eren més de 200 milions, i amb aquesta incorporació queda una liquidació positiva per Formentera en 417.000 euros, si no recordo malament, que no tinc davant ara.
Sí, sí, més o menys era aproximadament gairebé 420.000 euros. D'altra banda, a la conferència de presidents es va anunciar la creació o l'aprovació de la nova llei de consells. Per fer-ho clar i entenedor per la gent, què significa això? Quins avantatges proporcionarà al final a Formentera?
Bueno, aquesta llei de consells o la proposta que se'ns va presentar és bàsicament una adaptació de la normativa a la realitat dels consells com a entitat local i entitat autonòmica. En el cas de Formentera és encara més especial perquè, a part de ser entitat autonòmica i d'illa, ho és és ajuntament, no? I fins ara, en les diferents normatives, després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, el Consell de Formentera ni tan sols apareixia com a tal, érem encara Eivissa i Formentera. En aquest sentit, pues, el que farà aquesta llei és agilitzar l'execució de tots els plans i de totes les mesures que contempli les competències de cada consell i, sobretot, en el cas de Formentera, pues, ens ajudarà a poder, a través del reglament orgànic del consell, establir una sèrie de procediments molt específics per Formentera que fins ara ens estaven creant problemes, per exemple, en els jutjats, quan hi havia dubtes, perquè no hi havia una normativa específica que digués com havia de funcionar un consell que a més, era ajuntament.
Bé, no sé si això tindrà alguna implicació, algun avantatge pel que fa al jutjat propi per Formentera o no hi té vinculació.
No hi té vinculació directa amb el jutjat propi de Formentera, però sí que és cert que de cara als jutjats en general sí que ens ajudarà a tenir aquest procediment determinat, no? Que a vegades ens ha creat problemes en diverses sentències perquè era molt difícil d'entendre per administracions externes el funcionament del Consell de Formentera.
Presidenta, no sé si em surten els números, però diria que d'aquí a poques setmanes vostè abandonarà el seu càrrec i serà consellera de Turisme i vicepresidenta exclusivament i passarà a la presidència la socialista Ana Joan. Com està vivint aquestes setmanes?
Bueno, treballant com fins ara i amb tota la normalitat. És un pacte que vàrem acordar fa ja més de 2 anys, que és dur a terme amb tota la normalitat i, com bé dius, passo de la presidència a la vicepresidència i continuaré amb la Conselleria d'Ordenació i Promoció Turística i continuaré treballant fins ara i a disposició de tothom fins que acabi aquesta legislatura.
La fórmula com serà? Diguem-ne, vostè dimiteix de la presidència i es fa una nova investidura? Com va això?
Pues això justament li vàrem demanar a Secretaria que ens fes un petit informe de com ha de funcionar aquest traspàs, però supos que serà a un plenari i en relació amb aquest acord.
Bé, i quan es farà aquest relleu?
Pues les previsions són el 15 o el 16 d'octubre.
Molt bé, o sigui, a mitjans del mes que ve. Són les 9:40, les 4:40. Presidenta del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, moltes gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.